Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Comencem desembre i el comencem igual que hem acabat novembre, mogut sobretot per un ambient fred després d'un novembre que ha estat, en general a Catalunya, un grau per sota del que sol ser habitual de mitjana. Fins i tot en alguns punts de Ponent o del Pirineu, 2 graus per sota de la mitjana, que déu-n'hi-do, i amb unes precipitacions ben variades. I aquest desembre es presenta mogut, això indiquen els pronòstics a llarg termini. De moment, el que tenim clar, però, és que aquest dijous, avui dijous, ara mateix, això és Green Meteo Mauri, programa 437, i avui toca anar d'esquí nòrdic, toixent l'avança al Meteoneu. L'entrevista Green, atenció, una de les 2 caixes d'estalvis, podríem dir les de tota la vida, en aquest cas en queden 2 només, en format caixa d'estalvis, i ens visitarà Caixa d'Enginyers. I potser pensareu, i per què una entitat bancària, una caixa d'estalvis, ens visita? Doncs perquè és una institució cooperativa, una institució que mira cap a la sostenibilitat, l'eficiència, no tan sols de, podríem dir, de publicitat, sinó també de contingut, perquè els fons d'inversió, els productes financers van cap a l'economia verda i també la responsabilitat social. Llarra Triple Plus i Consum Responsable ens portarà cap a la petjada ecològica, el nostre cos pel planeta. Mobilitat Green torna a augmentar la contaminació per ozó relacionada amb la radiació solar i el trànsit de vehicles. I Empresa i Comerç a Triple Plus, la tendència a oferir productes fets amb plàstic recollit del mar, l'anomenada revolució Limo, una marca de moda que fa mobles de disseny. Tot això és digital i, per tant, comencem.
Quin temps ha fet?
Doncs el més destacat dels últims 8 dies és aquesta abundant nevada que va abraçar tota la zona pirinenca, ventades fortes, neu, caiguda abrupta de la temperatura diumenge passat, dilluns, 2 dies de cru hivern, i en definitiva encara estem a la tardor astronòmica, ja estem a l'hivern meteorològic perquè ha començat el mes de desembre, però tot i que estem molt aviat en el calendari, ja fa dies que l'hivern ha arribat.
Curs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana i guanyador del mes de novembre, el Miquel Galzeran, mar fumejant a la platja del Castell, a Palamós. Foto de fa pocs dies, del 28 de novembre. Atenció, Miquel, tu i la persona que tris podeu anar a Caldes de Montbui, al balneari Termes Victòria. En aquest establiment, sempre concretant les dates amb el balneari, tu i la persona que tris podreu gaudir d'una experiència de 2 hores i, com deia, per 2 persones en aquest espai cel. 7 piscines termals, piscina exterior i, en definitiva, tota una experiència.
Meteoneu, amb el patrocini de l'ASEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Què tal? Anem a la neu, Meteoneu, Albert Nadal, director de l'estació de Toixent l'Avança. Què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda, Francesc. Molt bé,
bona
aquí
tarda.
Encara dalt a l'estació.
Escolta'm, ara fa aproximadament 8 dies, ja estava a punt per obrir les portes. Com va anar aquest darrer cap de setmana, és a dir, el primer de la temporada, tuixent l'avança?
Doncs la veritat és que tot i el mal temps que feia, perquè les temperatures eren molt baixes i ventava força, l'afluència va ser molt gran, sobretot d'esquiador més professional, diguem, però també molt client nou, inclús canalla fent cursets.
Què dius?
Va ser tot un èxit.
Encara que fes fred, etc., vinga, canalla fent cursets.
Sí, sí, la canalla a fora, 10 sota 0, amb sensacions de 30 i cap problema.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, quina neu teniu ara mateix a Tuixent l'avança? Clar, això anirà canviant els pròxims dies perquè es preveu fred, perquè hi haurà... Clar, si es preveu fred, la neu en general aguantarà en un estat bo o molt bo, però pot ser que diumenge hi arribi la neu... Però ara mateix, a aquesta hora del vespre de dijous, quina és la situació actual?
Doncs mira, la llevantada ens va deixar a la part baixa 40 centímetres de neu humida, neu molt grassa, que ens ha anat perfecta per fer una bona base.
Clar.
I tenim una base de 30 centímetres de neu compactada, amb neu pols a sobre, gràcies a la temperatura freda que fa i que la treballem cada dia. O sigui, tenim l'estació en perfectes condicions, com pocs dies es veu durant l'any.
Caram! Escolta'm, jo he arribat a llegir que teniu neu premium. Heu establert un nou tipus de neu en el catàleg, diríem, internacional de la nivologia a les pistes d'esquí?
Sí, de fet és un nom que li donem a la millor neu que podem tenir aquí a Tuixent, no? Sabem que estem al Prepirineu, que a vegades les temperatures no ens acompanyen massa, però quan tenim la neu freda, neu pols a sobre d'una base dura, tenim neu premium com mínim.
Hi ha una noia que conec d'aquí del Pirineu que diu que la neu es patega. Quan la neu es patega en els peus, allò és mel pura.
Ah, exacte, justament és això, aquest soroll característic és el que et diu neu perfecta.
Perfecte. Escolta'm, no s'ha acabat la pandèmia, però diríem, de moment, les condicions més dures sembla que les hem deixat enrere, insisteixo, no s'ha acabat, però hi ha una altra manera de fer, d'interaccionar. Heu notat aquest cap de setmana passat, deies, escolta, és que ha vingut gent nova, heu notat en aquest sentit una manera de fer o de la gent, etc., diferent? Hi ha algun canvi en aquest sentit?
Sí, en resum, la gent guarda les distàncies, en general, ja sigui a fora o a dins. A tot arreu la gent s'ha mentalitzat que hem d'estar una miqueta separats per protegir-nos tots plegats i la gent, encara que no els hi diguis, ho fan instintivament ja, igual que la mascareta, doncs tothom la porta, tothom respecta i la veritat és que sí que s'ha notat un canvi respecte a la poca gent que va pujar l'any passat, que no sabia massa com fer-ho. Aquest any la gent està habituada ja i és una cosa normalitzada.
Perfecte. Escolta'm, per qui no conegui Tuixent l'avança, on sou, quines característiques té l'estació, de cotes, etc., i quins serveis teniu?
Mira, l'estació està situada a la cara nord del massís del Port del Comte. A la cota baixa arrenquem a 1910 i pugem fins a dalt a Tossa Pelada, que són uns 2.300.
I accedirem, per tant, des del nord del Port del Comte, per tant, des de la comarca veïna, eh?
De fet, podem accedir des de la comarca veïna, que és l'Alt Urgell, però també podem accedir, que és el punt més fàcil i és on la majoria de gent ve, és a través del Solsonès, travessant per Port del Comte i tombant cap a Tuixent, que és la forma més ràpida d'arribar a Tuixent des dels nuclis principals.
D'acord. Aleshores,
tenim 30 quilòmetres esquiables, d'esquí nòrdic, 15 de raquetes, una petita pista de trineus pels nens que es vulguin començar a familiaritzar amb la neu.
Sí.
I unes vistes impressionants del Pedraforca, de la Tossa, de tot el Pirineu. per passar un dia fantàstic.
Vosaltres teniu tossa, també, a Tuixén l'Avança?
Sí, la Tossa Pelada és el cim del recorregut més llarg que hi ha de raquetes. Amb esquí nòrdic no pugem fins a dalt al cim, ens quedem a la falda, que és on hi ha Prat d'Hom, que és un prat magnífic amb una barraqueta que li diem la Barraca del Pastor, amb vistes a la Tossa, i és un lloc idíl·lic, amb molta neu, a 2.000 i pico de metres, bueno, és un lloc fantàstic.
Molt bé. I escolta'm, i serveis? Podrem menjar una miqueta? Podrem llogar esquís? Prendre alguna beguda? Què oferiu?
Sí, tenim una botiga de lloguer molt àmplia, amb molt material tant d'esquí com de raquetes. Aquest any hem introduït una petita botiga de roba de la marca Odlo, que bueno, mira, ens ha portat guants, ulleres, tèrmiques, forros, i bueno, això també és un servei a la gent que o s'ho ha descuidat o que necessita canviar-ho, i així un cop arriben aquí a l'estació doncs ho poden adquirir també. Llavors, com a restauració, tenim el restaurant que tenim a peu de pistes, que bueno, fem entrepans, fem plat del dia, diversos plats del dia, carn, bueno, el que faci falta.
Molt bé.
En general, tenim bastant en condicions, hi ha una sala de pícnic també per la gent que vulgui portar-se el menjar de casa.
Que això em penso que es va desplaçar de la part més alta cap avall, eh?
Sí, exacte. Abans la teníem a dalt, però a l'ampliar la botiga de lloguer i fer la zona de raquetes, que teníem molta afluència de raquetes, doncs vam desplaçar el pícnic a baix.
Molt bé.
I que l'ha afectat tot.
Fantàstic.
S'està molt bé.
Fantàstic. Doncs escolta, amb aquest resum d'una neu com poques vegades, amb unes condicions òptimes de l'estació tota oberta i amb uns serveis al 100%, ho deixem aquí, per tant, amb unes perspectives com poques vegades en un pont de la Puríssima es pot oferir. I, a més, de la manera que està amb unes garanties altes, o jo diria molt altes, de tenir també un Nadal molt bo. Albert Nadal, precisament, parlant de Nadal, mira, ha quedat el rodolí, moltes gràcies i molta sort, com cada any.
Gràcies a vosaltres, com cada any també, i sí, sort per vosaltres també, i segur que ens anirem veient per aquí.
Vinga, segur que sí. Adéu-siau.
Molt bé.
Bona tarda.
Gràcies, adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, l'estació de Tuixén l'Avança té la cota màxima a la Tossa de Montbui o a la Tossa Pelada? Premi, atenció, 2 forfets per esquiar Tuixén l'Avança un cap de setmana, concretar amb la gent de l'estació d'esquí nòrdic. I de la setmana passada, Meteoneu, el nucli de l'estació, a quina cota es troba? En referíem, doncs, a la cota 2.000. La guanyadora és la Montse Pujantell, de Sant Llorenç de Morunys, que s'emporta un aplicador de cera líquida en zero per encerar en fred, o bé un pack de ceres sòlides per encerar en calent. Per tant, doncs, sempre aquestes ceres 100% ecològiques d'en zero.
L'entrevista.
José Luis, anem a l'entrevista?
Anem a l'entrevista. Molt interessant el que està passant al sector financer.
Sí.
Te'n recordes fa 2 anys quan vam comentar aquella carta que ens va agafar a tots amb la guarda baixa de Larry Fink, de BlackRock?
Ah, sí.
Dient que la sostenibilitat era l'estàndard i demanant a les seves participades que s'havien de posar les piles.
Sí,
mai
sí, sí,
dit.
vas fer la notícia.
L'any següent, 1.600 alts directius al carrer per no complir amb les exigències de BlackRock.
Una mica durs, eh?
Sí, sí. I això va endavant, eh? És a dir, que això de la sostenibilitat sembla que el sector financer ha entrat tard, però ha entrat de veritat i ha entrat amb força.
Doncs els convidats d'avui no hi han entrat tard, en aquest cas, sinó que són capdavanters.
Pioners.
Són pioners. pioners, perquè estem parlant d'una institució que té més o menys la teva i la meva edat. Jo en tinc... Bé, jo sóc del 66, el vam fundar la Caixa d'Enginyers el 67,
mira.
I des de fa més d'una dècada, però això ens ho haurà de confirmar el nostre convidat, doncs això de la sostenibilitat és dogma de fe a la institució. Ens estem referint a Caixa d'Enginyers. El director general, en Joan Cavaller, ens acompanya. Joan, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Des de l'any 67, història, per tant, àmplia, molts temporals, molts moments diferents de la societat, però des de fa, això, més d'una dècada, hi ha un objectiu claríssim en el funcionament de la vostra entitat, i és la sostenibilitat.
Correcte. O sigui, nosaltres, des de l'any 2005, vam engegar tot el que és el concepte de la inversió socialment responsable.
Uh-huh.
Som una entitat bancària cooperativa, som un banc cooperatiu.
Això és important destacar-ho.
No, el moviment cooperatiu a Catalunya és molt important.
Les claus que mouen una entitat cooperativa són, doncs, donar satisfacció als seus socis i complir i cobrir les necessitats que tenen. I des del punt de vista d'un banc cooperatiu, doncs és exactament el mateix. Nosaltres des del principi vam veure que tot el que eren els vehicles d'inversió potser s'allunyaven una mica de l'emoció de les persones. No solament generar un compte de resultats, sinó generar un impacte positiu. I des d'aquesta perspectiva va ser quan vam iniciar ja l'any 2006 la inversió socialment responsable. I a partir d'aquí, doncs, hem anat evolucionant d'una forma extraordinària, perquè tots aquests elements de la sostenibilitat han guanyat molt de pes, i especialment des de l'any 2015. Abans que BlackRock prengués decisions, ja van haver-hi algú que va alertar sobre aquesta situació, concretament el Mark Carney, que és actualment el delegat de l'acció climàtica per les Nacions Unides. Que a la seva època aquest senyor és un canadenc que també assessora el Boris Johnson, però que havia estat governador del Banc d'Anglaterra. I Mark Carney, el 2015, va plantejar un governador d'un banc central, i que ja veieu quin és el paper que tenen els bancs centrals actualment i des de fa els últims 10 anys, va alertar de la tragèdia de l'horitzó. I la tragèdia de l'horitzó era: estem davant d'un problema en el que no tenim els mitjans, ni els recursos, ni les estructures per poder solucionar el que tenim a sobre, que és el canvi climàtic, els impactes, els riscos climàtics, i per tant ens hem d'enfrontar fins i tot a com hem de sobreviure com a espècie, els éssers humans, i això té implicacions de tot ordre. Jo crec que va ser aquest moment en què nosaltres, l'any 2015, quan vam escoltar aquestes primeres declaracions del Mark Carney, i després la cimera de París, quan hem fet un esforç enorme per avançar en el que són les finances de la sostenibilitat. Un camp en el que no tenim experiència prèvia, perquè ens trobem davant d'un problema inèdit en la societat. No? Aquest és una mica la qüestió. I això lligat, i això com lliga amb les inversions, com lliga les persones?
Clar.
Al final, nosaltres quan prenem una decisió d'inversió, qualsevol de nosaltres, fins ara tradicionalment hem buscat tan sols guanyar diners, i un perfil de risc més o menys alt, no? Però potser hem abandonat el criteri de i això què aporta aquesta inversió en el conjunt de la societat. I fins ara hi ha hagut moltes inversions que han donat molts diners, però generaran CO2. Clar. És a dir, generant un problema per tota la societat, que d'alguna manera estàs extraient...
O hi podria haver algun fons, algun fons d'inversió en alguna entitat bancària que fins i tot, invertint-ho diners, acabés servint per comprar armes a no sé quin país.
Exactament.
És a dir, imagina't on poden anar a parar els teus calés.
Exactament. Llavors, tot això són conceptes que fa 10 anys pràcticament no se n'en parlava. Nosaltres vam començar molt al principi en la inversió socialment responsable. Això requereix un període, diguéssim, d'adaptació, de reflexió i també, fins i tot, de resolució de contradiccions, perquè
clar,
llavors posaré una contradicció. Una inversió que us pugui proposar, que us doni una rendibilitat, i diré, mira, aquesta inversió us donarà, no sé, un 2%, un 3% de rendibilitat, o t'ofereix una inversió que contribueixi moltíssim a que els teus fills o els teus nets tinguin un món millor on puguin sobreviure. Per quina optes, no? Per tant, estem incorporant unes qüestions de... diguéssim, de
unes variables...
presa de selecció col·lectiva,
clar,
de decisions col·lectives, que el canvi climàtic introdueix, i introdueix també en les finances. Perquè el tema del canvi climàtic no deixa de ser un problema financer. Hem de finançar, clar, tot un procés de transformació de la base econòmica i de la producció.
Així ho diu l'informe Stein, sí, sí, sí.
I, per tant, aquí el que hem de posar-nos és, diguéssim, de fer un treball enorme per poder, diguéssim, solventar aquesta... fer una transició d'un model energètic cap a un altre, de manera que ni ens arruïnem per la destrucció del model que tenim anterior, perquè, evidentment, aquests actius perdran valor, ni puguem generar suficients recursos per poder invertir amb els nous models de producció i energètics que necessitem i per descarbonitzar l'economia.
José Luis, parles tu, però abans vull destacar, perquè no ens veuen els nostres oients, evidentment, que el José Luis se l'escoltava amb dos ulls de taronja.
Sí, no, m'interessa moltíssim. És un tema que haig de reconèixer que em fascina, perquè fa un temps vaig tenir oportunitat i l'honor de conduir una conversa entre el professor Mascullell i el doctor Ramon Folc a la Pedrera, que en els debats que organitza la Pedrera, Fundació Catalunya Pedrera, que va ser, per mi, iniciàtic en aquest aspecte. El professor Mascullell parlava, i el professor Folk li deia que aquest model econòmic que ens ha portat aquí és un model que era pervers. En tant que l'economia, durant tot aquest temps, està externalitzant tots els costos ambientals, i en el balanç no hi comptaven aquests costos. El canvi climàtic és una externalització del model econòmic que ens ha portat fins aquí. Evidentment, ara el sector productiu s'ha adonat d'aquestes circumstàncies i està incorporant els costos i està reconeixent el deute que té amb el planeta. Aquest deute és absolutament... no es pot abastir, és a dir, no es pot atendre aquest deute, supera la nostra capacitat. Però per mitigar i per fer aquest deute català i no cedir aquest volum de deute a les generacions venideres, haurem de canviar el nostre model econòmic. Però això, que no és un discurs, és un discurs que parteix de la lògica i que fins i tot surt del propi moviment econòmic, que diu que efectivament s'han adonat que s'han de fer correccions en el sistema sense renunciar al creixement.
Correcte.
Aquesta equació, aquesta plena de variables, és absolutament complexa.
és no complexa sinó el següent, o sigui, per complexa. És un repte enorme. Per això sabem que hi ha un interès tan gran i estan treballant tant els bancs centrals. I els bancs centrals estan treballant perquè, d'alguna manera, aquesta transició econòmica pugui ser possible. És a dir, aquí tenim, per una banda, evidentment, el paper dels governs i les polítiques fiscals, però els bancs centrals, que, a més, tenint en compte diguéssim, la conjuntura que estem vivint, en què els bancs centrals són els principals tenidors de deute pública i que estan donant temps per digerir aquest deute públic, aquest endeutament, que sigui el més barat o possible a través d'aquestes polítiques de tipus d'interès, etc., donar temps per generar creixement econòmic. I hi ha un element que és allò, ojalà puguem entrar, i jo crec que s'ha de construir, el poder entrar en un cercle virtuós en el que tot el que siguin les inversions en sostenibilitat tinguin un retorn fins i tot econòmic que puguin permetre la generació de riquesa, que pugui permetre absorbir tota aquesta situació.
En aquest escenari, Caixa d'Enginyers, com un actor... Jo tinc aquesta percepció. La gent que s'ha posat a si mateixa deures i que ha assumit aquest compromís, això per vosaltres és patir, com si diguéssim, una manca de competitivitat des del moment que assumiu que efectivament heu d'incorporar aquesta sostenibilitat a l'ADN. Què passa amb els competidors que no ho tenen, que no tenen aquesta variable? Es pot, com les empreses que descol·loquen la seva activitat productiva, es pot donar aquesta situació que hi hagi una economia neta i una economia bruta en un període de temps relativament curt?
Jo crec que l'economia, diguéssim, bruta està condenada a desaparèixer amb un ritme que no generi un col·lapse econòmic.
Aquesta és la clau.
Aquest és la clau i aquest és una mica l'horitzó.
Això és COP26, aquest és el discurs d'Índia i de Xina.
Exactament. Per nosaltres, per exemple, el que estem treballant és... us posaré una anècdota d'un fons nostre que es diu Caixa Enginyers Environment. Aquest fons el vam crear a partir de la COP de París, de la COP21. I vaig tenir una conversa amb el director de la nostra gestora, Caixa Enginyers Gestió, que li vaig plantejar, mira... hem d'entendre que aquest és un problema seriós que hem de resoldre, però que a més hem de generar, hem de buscar on es pot generar valor, no solament econòmic, sinó també un valor des del punt de vista, diguéssim, de, que les carteres nostres puguin descarbonitzar-se, puguin tenir aquest impacte positiu. Al cap de 3 mesos em va tornar, em va dir, mira, hem trobat ja que això pot ser consistent. Pot haver-hi, pot ser lògic i coherent que puguem tenir inversions en empreses que tenen uns comportaments mediambientals, també de socials i governança, però mediambientals relevants, i això pensem que ens pot donar valor. Aquest fons és un fons 5 estrelles. Vol dir que el perfil de rendibilitat és molt alta, amb un perfil de risc molt ajustat, i per tant és un fons, diguéssim, que en aquest moment és pràcticament, jo us diria, que bandera de casa nostra. Què vol dir això? Que al llarg d'aquests últims anys, tot el que és la inversió seguint criteris mediambientals, socials i de governança de les empreses, ha guanyat moltíssim valor i cada vegada hi ha més persones que volen invertir en aquest tipus d'actius perquè aquestes empreses tenen un comportament positiu cap a la societat. Per tant, aquest és un cercle virtuós que crec que és el que la clau perquè pugui enganxar aquest procés de transformació tan gran a nivell de global de l'economia.
Vosaltres, el 2018 ja us vareu adherir en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. Clar, José Luis, això que estava comentant en Joan Cavaller realment és potent, és a dir, estem parlant de convidant els seus clients a tenir una oferta realment bona, per exemple, amb els ISR, aquests fons d'inversió que són específics, i que ens hauries d'explicar què signifiquen i quina entranya tenen.
A veure, un fons que sigui ISR, inversió socialment responsable, el que fa és analitzar no solament les mètriques financeres as usual de les empreses, sinó quina és, diguéssim, l'aportació o el comportament d'aquestes empreses des del punt de vista mediambiental, social i de la seva governança. Què veu de mediambiental? Bueno, doncs que tinguin mètriques sobre la seva petjada de carboni, que tinguin, diguéssim, unes qualificacions des del punt de vista de la seva activitat en quant a la seva sostenibilitat que sigui positiva. Des del punt de vista social, bueno, doncs que no hi hagi una discriminació, que hi hagi una paritat homes-dones, que no utilitzin països subdesenvolupats amb treball mal remunerat, etc. I des del punt de vista de governança, doncs, que no siguin empreses que no tinguin unes controvèrsies de directius, etc. I que hi hagi una bona governança i transparència. Aquest àmbit de l'ESG està demostrat en els últims 5 anys que està donant a aquestes empreses molta més rentabilitat. El seu valor en borsa és molt més alt, o ha crescut més que el resto d'empreses que tenen una mala qualificació ESG. És a dir, que introduïm, per tant, amb l'ISR els criteris tradicionals financers, més tota aquesta placa...
Els intangibles.
Que són els intangibles, que són molt tangibles. Perquè,
i tant que ho són.
Perquè si no és tangible, no és medible, i actualment estem en el món de la medició, i per tant, tots aquests temes ESG han d'estar perfectament protocolitzats, i que d'alguna manera, doncs això, les empreses són dades que s'auditen, que s'analitzen i que d'alguna manera podem dir que tenen absolutament tota la seva consistència. Per tant, estem en un món en el que ja no mirem si una empresa guanya diners o no, sinó si impacta positivament a la societat o no. I el que hem de fer, crec, és, i nosaltres ho intentem d'una forma el més activa possible, que s'identifiqui, no?, les inversions per al que, o les empreses pel que aporten. Una petita anècdota. Nosaltres cada any fem una presentació de resultats i el primer que es pregunta és quan heu guanyat més, no? Però el benefici no és tot el que l'entitat aporta. O sigui, clar, jo crec que, i ens agrada molt explicar, no?, el nostre informe anual té 25 pàgines en què expliquem el que aportem més enllà de la mera mètrica de compte de resultats. I aquest, lligat amb el que comentava abans de les externalitats i el model capitalista que hem viscut fins ara, crec que això estem davant d'un període en què tindrem, crec jo, grans canvis, que fins i tot, doncs, grans gestores com les que heu comentat al principi s'estan adonant de que hem de, en aquest cas potser per conveniència, en el nostre cas, no, per convicció, també hem de treballar per generar valor compartit amb tots els stakeholders que tenim a les empreses.
En el vostre cas, de la banca, hi ha també mètrica en relació a l'índex de recomanació. És a dir, és una entitat que, segons aquest índex, no, amb una descripció en anglès, és del 53%, que dieu que està molt per sobre de la mitjana del sector bancari, i l'índex de satisfacció del soci és del 8,28, que és un notable alt. Què els hi doneu als clients? Que...
A veure, per una entitat cooperativa, això és el principal objectiu que té l'entitat, que els seus socis estiguin satisfets i que, a més, recomanin la seva cooperativa que li presta serveis financers, no? Aquest és el nostre principal objectiu i sempre el manifestem.
Perdó, Joan, m'imagino que la vostra entitat no deu ser com segons quina gran empresa que hi trobes exministres, per exemple, en el Consell d'Administració.
Sí, no en trobaràs cap.
D'acord, és una cooperativa, deixem-ho clar.
I és una cooperativa, i a més el que us diria és que si em voleu preguntar per l'àmbit més polític, crec que una cooperativa representa un terreny neutral.
Clar.
En el sentit de que ja s'incorpora qualsevol tipus d'interès, que l'objectiu és donar satisfacció a les necessitats, no fer determinat tipus de negocis.
No,
perquè
clar,
aquesta entitat, els socis, el que volen és que, escolta'm, a mi la hipoteca per mi o pel meu fill, que les meves inversions estiguin bé, o que m'assessoris d'una forma ordenada i que no tenir sorpreses, no? Nosaltres, jo com a banquer, sempre el que intentem és que no generar, diguéssim, sorpreses negatives en els socis, no? Per tant,
informació transparent, m'estàs dient.
Informació transparent,
és a dir...
I sobretot escoltar moltíssim en els socis i fer propostes positives, fins i tot a vegades anant contra la moda de determinats productes que hagin pogut sortir en el mercat, perquè una cosa és vendre un producte i l'altra cosa és satisfer una necessitat, i nosaltres això ho tenim molt clar, que és una cosa respecte a l'altra.
Clar, José Luis, jo sóc client de l'entitat.
Perdona, ets soci.
Soci, perdó, sí. I ho vaig triar, doncs, ja fa temps, per convicció. I t'haig de dir que mai m'han ofert un televisor, un telèfon o segons quins productes. És a dir, sempre els fulletons, o més que fulletons, doncs correu digital, no?, per minimitzar l'empremta, no hi ha aquestes ofertes d'aquest regalem això, regalem allò, sinó que hi ha oferta financera i, sobretot, valor afegit. És a dir, bé, anar cap a fons d'empreses, etcètera, no? I que en aquest sentit...
Són molts els consumidors de banca que vam optar per models. Jo sóc client de Banca Ètica des de l'inici, des de que va arribar a Espanya, a Triodos. És a dir, que hi ha molta gent que està compromesa. Això jo crec que vosaltres ho sabeu. Hi ha molta gent que està compromesa amb què se'n fa amb els seus estalvis, per petits que siguin, i que tenen la vocació de formar part de la solució i d'anar-se a dormir, ja sigui amb 5 o amb 5.000, pensant que el fruit del seu esforç està contribuint a intentar que aquest món sigui una mica més just i més sostenible, no? En aquest sentit, les entitats financeres, jo crec que no només han de prestar aquest servei social, perquè hi ha moltíssima gent que té aquest neguit, més que neguit, aquesta vocació, jo diria, no? I jo crec que aquest és un mercat de futur, perquè aquesta sensibilitat, qui no vegi que va més, ja no dic que pel que diguin els fons d'inversió o pel que diguin els gurus, pel que diu la gent del carrer, és una qüestió d'estar amb els tentacles posats a sobre de la societat i veure què és el que s'estava jugant. I aquesta sensibilitat, benvinguda sigui, i que el sector financer se n'hagi adonat i que entitats com la vostra estigui atenent aquesta sensibilitat, perquè si no et dona la sensació des de la societat de que uns anem per una banda i els diners van per una altra, no? I això demostra que no, que és possible que tots d'una vegada, com diu allò del Carbonell i l'Arsuaga i el Bruno de Castro, agafem aquesta consciència crítica d'espècie i caminem tots junts de la mà, que no és una utopia, que vull pensar que no és una utopia. I en aquest sentit, aquest sector, per això et dic que m'interessa moltíssim, perquè és sorprenent el que està passant. És sorprenent el que està passant. També al sector de l'automòbil, també al sector de l'alimentació, també al sector de l'energia. Però en aquest sector, especialment sorprenent.
Jo crec que s'ha agafat tothom a consciència, no? La ciutat té una consciència molt alta sobre el tema de la sostenibilitat. Llavors, evidentment, l'adopció de la sostenibilitat per conveniència, jo crec que és molt general. En el cas d'una cooperativa de crèdit o en cas d'enginyers, no solament és conveniència per fer servei, etc., i per fer un treure un compte de resultats, sinó també és convicció per un tema de valors, no? Que jo crec que és el que potser pot diferenciar determinat tipus d'entitats que estan més dintre del marc de l'economia social, no? Com són les cooperatives. Llavors, jo sí que penso que el que deia la Amartya Sen, no? Premi Nobel, a l'any 92, que deia com pot ser que una cosa tan important per la societat com són els diners generi tantes controvèrsies, no? I jo crec que estic totalment d'acord, i això són paraules sàvies d'un Premi Nobel, no? L'Amartya Sen, que ja l'any 92 ja ho plantejava, no? I crec que el camí és aquest, eh? I sens dubte haurà de seguir sent aquest, perquè si no tenim un greu, gravíssim problema de solució d'una crisi que no ens podem imaginar la que podem tenir si no li donem resposta.
Que farà menys confortable la vida dels que vinguin darrere. Aquest és el problema, que ningú morirà de canvi climàtic en el nostre món, però la seva qualitat de vida i el seu confort sí que quedarà retocat, no? Independentment dels estalvis o de les propietats immobiliàries que tinguis, no? La qualitat de la vida te dona la qualitat de l'aire que respires, els paisatges, l'accés a l'aigua, l'accés a l'energia, la natura que t'envolta.
I potser més enllà, eh? Perquè jo crec que haurem de canviar fins i tot els nostres hàbits i nostres objectius, fins i tot vitals. Volem ser molt rics? Però per què? Si el que es tracta és de que tots puguem sobreviure i que tinguem, que evolucionem positivament com a societat des d'un punt de vista de desenvolupament social. Que aquest jo crec que és que tot això crec que ens porta cap aquí. Perquè hem de tenir un cotxe de no sé quantes tonelades, si potser amb menys tonelades en tenim prou i això consumim menys recursos. Jo crec que estem davant d'un canvi de valors que crec que s'anirà incorporant pas a pas, perquè la problemàtica de la sostenibilitat, tot i que la tecnologia ajudarà perquè ens permetrà, doncs, segur, fer més eficients moltes coses, jo crec que anem cap a un món on ens en podrem adonar quant malbaratament de recursos estem fent amb la nostra vida diària, que és totalment absurd, perquè hem de protegir un planeta, i per tant crec que aquí tenim un canvi, se'ns ve uns canvis, sobretot a les nostres fills, nets, aquí. Canvis espectaculars, i que a més nosaltres percebem que aquests joves això tenen molt mentalitzat, estan molt enfocats en aquesta línia, i crec que nosaltres, els que potser ja tenim una certa edat, hem d'intentar ajudar-los a que guanyin els espais.
Paraules sàvies.
Veus com està canviant el sector?
Bé, n'hi ha que amb una història al darrere, allò podríem dir amb un pedigrí de llarga durada. Ho podem deixar aquí. Ara m'agradaria preguntes flash de resposta 3 segons, i seran molt fàcils. Número d'oficines, perquè això la gent potser s'ho pregunta. Quantes n'hi ha?
32.
D'acord. Caixa d'enginyers. Han de ser enginyers els socis?
És una entitat absolutament oberta a qualsevol persona, empresa, administració pública, ONG, economia social.
Clar, la gent pot dir, ui, només entre cometes 32 oficines. Puc operar tot arreu? De quina manera?
A nosaltres, 32 oficines, cada mes més aviat creixent,
o sigui, en aquest sentit, sí, em consta, línia, Terrassa em consta.
I pots operar perfectament perquè tenim tots els mitjans actualment, tots els mitjans digitals que permeten interactuar amb l'entitat. No solament, diguéssim,
online,
sinó també amb presencialitat de persones. És a dir, tenim una capacitat per poder, diguéssim, interactuar a través de mitjans, persona a persona, que això, afortunadament, la tecnologia ens ho està donant cada vegada més, i fa menys necessari aquesta aposta per tenir tantíssimes oficines com tradicionalment el sector ha tingut.
Doncs ho deixaríem aquí, amb aquesta carta de presentació, que bé, que jo crec que José Luis ha quedat clar que també en el món financer i dels diners...
Jo haig de reconèixer que he descobert Caixa d'Enginyers. O sigui que m'ha ajudat.
Perfecte. Doncs d'aquesta manera, esperant que tots els que ens escolten habitualment a qualsevol hora del dia, de la nit, digitalment, ens ha acompanyat el director general de Caixa d'Enginyers, Joan Cavaller. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Caixa d'Enginyers ha centrat la seva feina en el món de l'eficiència i la sostenibilitat aprofitant la crisi climàtica, o ja fa temps que treballa amb aquesta premissa? Jo crec que ha quedat clar en l'entrevista. Un lot gourmet de torrons i mels alemany amb diversos pots de mel. Per exemple, un còctel apícola, un cub d'ametlla xocolatada o el pot aquest d'oli mel amb crema untable. Déu-n'hi-do, tot plegat.
Green Transició Energètica, amb el patrocini de l'Institut Català d'Energia.
Anem a Green Transició Energètica, José Luis, i toca parlar... Bé, actualitzem marcador, per entendre'ns.
Allò que diuen minuto y resultado.
Això sí, mateix, sí. I ho fem de la mà del responsable de mobilitat eficient de l'Institut Català d'Energia, el Miquel Àngel Escobar. Què tal, Miquel Àngel?
Hola, bona tarda. Molt
bona
bé.
Tarda.
Bona tarda. Actualitzem marcador. Tu, jo, moltes altres persones, no sé si el José Luis hi va estar
no
també.
No, però...
aquest any no, però vaja, sí, també és un sí, habitual. Sí. Expo Elèctric i una munió de gent, moltes més marques, molta més oferta, sobre el mercat i, i en definitiva, m'imagino que des de l'Institut Català d'Energia aquesta tendència va per aquí, no?
Doncs sí, aquest any a la desena edició de l'Expo Elèctric hi va anar, vamos, van batre el rècord de visitants. Vam calcular uns 27.000 ciutadans que es van passar per l'exposició, a veure tota l'exposició de vehicles elèctrics, de vehicles de mobilitat personal, de punts de càrrega, i la veritat és que va ser un èxit perquè vam triplicar les marques que hi havien hagut l'última edició i, per tant, doncs estem molt contents de tenir una exposició tan completa com la que vam tenir aquest any.
I tant és així, José Luis, Miquel Àngel, etc., que el setembre hi ha una dada contundent, que és que per primer cop a la història de l'automoció un vehicle elèctric ha estat el més venut a tota Europa el mes de setembre, és a dir, ha superat a qualsevol benzina o a qualsevol dièsel. Miquel Àngel.
Doncs sí, a veure, aquest any s'ha assolit aquesta fita. El Model 3 de Tesla doncs, va ser un dels vehicles més venut a Europa. I bueno, aquesta marca doncs, desperta un interès especial com d'excel·lència i de vanguardista, i el fa doncs, que la gent que es planteja canviar-se de vehicle doncs, sigui una de les opcions que sempre té al cap, no?
Bé, una determinada també, gent, diguem.
Sí, 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 però realment quan et planteges el pas cap a la mobilitat elèctrica sempre és una marca que te la planteges. Dius, doncs potser si fem números amb els ajuts i amb els quilòmetres que faig, doncs em sortiria a compte. Doncs també el fet que hi hagi supercarregadors desplegats per les carreteres d'aquesta marca, ser els pioners, doncs fa que la gent sempre el tingui present.
Escolta'm, José Luis, clar, estem parlant de Tesla, però clar...
A mi m'agradaria parlar de Dacia, o m'agradaria parlar del Corsa, o m'agradaria parlar
de Dacia. Home, parlem de Dacia.
Aquest, jo crec que aquest és el repte, no? Socialitzar el vehicle elèctric. En tant quan basem el discurs en marques que no són gaire... No és que no siguin proletàries, és que són esnovistes i que basen el seu argument de venda en NOx, no necessàriament amb la mobilitat elèctrica. Tesla no és el seu argument, i ell ho ha dit, no és exactament la mobilitat elèctrica. Ell està venent innovació, està venent seguretat, fiabilitat, confort... És a dir, que en tant que no socialitzem i tinguem un vehicle elèctric posat al carrer per 6.000 euros competint amb un Dacia, ja et dic, o en primera línia...
Això jo diria que amb els xinesos està a punt d'arribar.
Ja, no, però que no sigui... Que sigui tan ràpid com entrar en un concessionari dels 4.000 que tenim a l'abast de la resta de les barques i dir, escolta, envia el primer vehicle per la meva filla que s'acaba de treure, o el meu fill que s'acaba de treure el carnet. I volem un vehicle nou i, escolta'm, què té al mercat? Té aquest vehicle per 6.000 euros. El tenim en elèctric? Sí, el tenim, però són 14.000.
Clar, aquí l'hem fotut, però...
podem estar tu, jo i el Miquel xerrant tota la tarda.
Però, Miquel, aquí hi ha un intent d'acostar-ho amb els ajuts.
Sí, efectivament, els ajuts sempre doncs, fan que aquest cost inicial doncs, sigui menys cop, no? I doncs, puguem tenir un accés al vehicle de forma més fàcil. També el fet de fer l'exercici de quants quilòmetres farem amb aquest vehicle i de què suposarà fer-ho amb corrent, allò amb combustible convencional. Això també és un exercici que cal fer a l'hora de prendre la decisió de comprar una tecnologia o una altra i que sovint no la fem, només ens quedem amb el preu de venda. Sabem que és una barrera. El preu de venda més car, doncs ara mateix, per això hi ha els ajuts. I aquests ajuts doncs, són bastant importants. Podem arribar a tenir per un vehicle elèctric, si desballestem un de combustió, doncs fins a 7.000 euros d'ajut. Això són xifres bastant importants i que ajuden a prendre doncs, la decisió de canviar cap a la mobilitat elèctrica.
De quina antiguitat el cotxe vell de desballestar?
Doncs diria que són 7 anys.
7 anys
d'antiguitat. Uh-huh. Sí. I l'últim any has d'haver-lo tingut al teu nom.
Clar.
Per poder optar.
Sí, no.
Eficàcies.
Sí, clar, està claríssim. Però clar, l'exercici aquest, el José Luis em va mirant amb uns ulls de l'inx ibèric.
Ja portem molts anys parlant de que agafem la calculadora abans de comprar el cotxe, ja hem fet tots els números,
sí,
ja
però...
hem fet totes les... I jo els Teslas no els veig per la Gran Via, ni els veig pel Nou Barris, ni els veig...
No, però... ja ho diré.
No ens enganyem, no ens fem trampes al solitari, això és el més important. Mantenir una coherència en el discurs és molt important. S'ha de treballar força amb socialitzar el vehicle, jo crec que no ha de carregar només amb els ajuts institucionals, això és injust, i aquí a les fàbriques i les marques és a la que se'ls ha de cridar l'ordre i dir, escolti, miri, vostès han estat molts anys, perquè ells et sortiran amb el cost de les bateries, el cost...
L'economia d'escala, etcètera.
Molt bé, però és que vostès, quan estaven col·locant vehicles de carburació i que l'economia... Aquí no parlaven d'economia d'escala. I vam suar gotes de sang perquè posessin un catalitzador i treure'ns el verí del plom. I vam suar gotes de sang perquè... O sigui, vostès ja els hi toca una miqueta.
Però hem canviat, perquè, Miquel Àngel, el setembre Tesla, però és que l'octubre Dacia, el cotxe més venut a tota Espanya, dels elèctrics, eh? Rècord de vendes.
Sí, mica en mica totes les marques van tenint catàleg de vehicles electrificats i cada vegada s'estan venent més cotxes dels cotxes nous, doncs cada vegada un percentatge d'aquests cotxes nous
és elèctric.
A quan estem?
Les últimes xifres de percentatge a Espanya, Catalunya, sí. A quan estem?
Mira, jo l'altre dia vaig estar revisant les xifres de matriculacions de l'últim mes, de 12.000 vehicles matriculats nous a Catalunya. Vehicles, no només parlem de cotxes.
De l'últim mes, m'estàs dient novembre?
Sí, novembre, octubre, ara no recordo si vaig mirar l'octubre. 12.000 aproximadament. Uh-huh. El 74% encara són convencionals, val? Però la resta ja són electrificats.
Estan les motos de Seat?
Sí, estan les motos, estan tots els vehicles, o sigui,
perdona,
totes les tipologies.
Aquest 26%, aquí hi hauria l'híbrid normal?
Lleuger, els híbrids lleugers, sí.
Ah,
però els electrificats, els electrificats per primera vegada superen els híbrids convencionals.
Ah, d'acord.
I ja tindríem un 16% per un 9%.
Ah, d'acord.
I aquesta, o sigui, ara ja els que tenen un endoll ja superen els que són híbrids, però que no el tenen.
Ah, o sigui, m'estàs dient que l'octubre el 16% de vehicles venuts a Catalunya ja van ser o elèctric pur o híbrid endollable.
Això mateix.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Home, Déu-n'hi-do. És un canvi. Sobretot, jo crec que aquí ajuden dos elements. Des del meu punt de vista, no sé si estareu d'acord. Número 1, el Moves ja té una durada llarga.
Clar.
Això no s'acaba d'aquí 3 dies. Uh-huh. I número 2, gener del 2023, obligatorietat de punts de càrrega a totes les benzineres de l'Estat. Uh-huh. Per tant, m'imagino que això dona molta fiabilitat.
Clar, són dos aspectes que han afectat, clar, aquest increment. Uh-huh. Pensem que de Moves tenim disponible, hi havia disponible cap a 60 milions d'euros, que són molts diners, per vendre cotxes i per posar punts de càrrega. I gairebé, a dia d'avui, ja s'ha gastat la meitat de la línia de vehicles i el 80% de la línia d'infraestructura recarga.
Uf.
Vol dir que el ritme és molt gran.
Uf, d'acord. Doncs escolta'm, ho hem
tot
de deixar...
Així,
sí, digue'm, ràpidament.
No, que encara que s'estigui a punt d'acabar, hi ha possibilitat d'incrementar aquest pressupost. Però inicialment la partida pressupostària doncs, estaria molt, molt gastada, però sí, podrem incrementar.
Molt bé. Doncs amb aquesta bona expectativa ho deixem aquí. Miquel Àngel Escobar, responsable de mobilitat eficient de l'ICAEN. Gràcies.
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 El concurs.
Si visc, aquesta és la pregunta, si visc en una comunitat de propietaris, puc instal·lar un endoll per carregar sense consens dels veïns? El premi una ampolla de cava Gran Reserva 2016, cava Barrica, 100% Macabeu, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. I de la setmana passada al Meteo Ambient, en el llibre d'en Gallego, els animals que demanen ajuda són en perill d'extinció o no necessàriament? El premi un lot de productes Pastoret. La resposta, no necessàriament. Demanen ajuda de moltes coses, però no tots s'extingeixen, ni de bon tros. La guanyadora, la Clara Terré, de Barcelona.
Llar A Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Què ens toca, Josep José Luis?
Mira,
els noms, ara t'agrada dir Josep,
mira,
Lluís, però els noms...
Vull socialitzar, perquè aquesta és una tasca que hem de fer, els que ens dediquem a parlar de medi ambient, que de vegades donem per conegut i donem per assimilat els conceptes i parlem amb una tranquil·litat d'economia baixa en carboni, d'agenda 2030, i la gent diu, escolti, mira, això no és per mi, sap? Deixo d'escoltar-lo perquè vostè m'està dient coses que no en tinc ni idea. Una d'aquestes coses és la de petjada ecològica. La petjada ecològica és un concepte molt important, perquè diu, traduït en superfície del planeta, el que cadascú de nosaltres necessitaria per mantenir-se a sobre del planeta si no tinguéssim al nostre abast tot el que tenim, no? És literalment, segons Nacions Unides, és l'àrea d'espai natural necessari per a la generació dels recursos per al desenvolupament d'una determinada activitat i, cuidado, per assimilar-ne els residus. No es tracta d'aquí, de treure's, de treure'n el xuclat... anar xuclant i vinga, i els residus, no, això ho externalitzem, no? Com diu el professor Mascullell, això d'externalitzar de la comptabilitat de la nostra activitat l'impacte ambiental és el que ens ha portat a aquesta situació. Bé, si féssim un repartiment de la superfície de la Terra, superfície emergida, evidentment, productiva, pel número d'habitants, que evidentment que se'n va reduir en tant que puja aquest numèric, aquest denominador comú, és el de la Terra. L'altre és el que va augmentant. Arribarien a 1,7 hectàrees, no? D'acord? Si tot fos... La petjada actual de tots els habitants de la Terra, això és important, no és teòric, això és molt pràctic. Això significa que tots nosaltres, si féssim les coses com s'han de fer i si no anéssim xuclant més del got que de l'orxata que ens queda o del gelat o del granissat que ens queda al got, donaria per 1,7 hectàrees, d'acord? Amb 1,7 hectàrees viuríem cadascú de nosaltres. Ara la petjada a nivell mundial està en 2,8. I tu em diràs, bueno, però això és molt aleatori. I tant que és aleatori. I estic d'acord amb tu. Als Estats Units, la petjada ecològica d'un ciutadà d'Estats Units és de 8,3 hectàrees. A Somàlia és de 0,6. I m'estàs dient, m'estàs fent la guitza, perquè m'estàs anat a un extrem i a l'altre.
No, però...
Bé, nosaltres a Catalunya estarem en torn del 3,5-4. La mitjana, insisteixo, que era 1,7. Això què fa? Que arribi un moment que ens hem menjat els recursos. Aquest concepte, que és un concepte en anglès, el Head Overshot Day, que és el dia del deute ecològic, cada vegada està més a prop. En teoria, el dia que ens hem acabat amb els recursos hauria de ser el més proper al 31 de desembre, estem d'acord, de l'any? És a dir, tot el que ens acostem al 31 de desembre és que estem fent el que se'n diu ara un aprofitament sostenible del que ens dona el planeta. Bé, no. L'any passat va ser el 29 de juliol. Cada any és més aviat el que ens mengem. I això és molt simple, perquè són literalment faves comptades.
És a dir, del 29 de juliol en
estem
endavant...
Estem en deute, necessitem un altre
per
planeta.
Per tant, és com si haguéssim demanat en el banc uns recursos, però resulta que és que no els té ni el banc.
Aquí. No és que no paguem. No és que el banc no els té.
És que el banc no els té perquè és casa nostra, que és el planeta.
Per això les organitzacions ecologistes...
O sigui, el que ens estàs dient és que la nostra espècie és estúpida, no, el següent.
Estem en un procés d'involució. Això és de l'Odal Carbonell, no és meu. Això és de l'Odal Carbonell. L'Odal Carbonell ens diu que necessitem una consciència crítica d'espècie. És a dir, que com a homo sapiens, no com a catalans, o com a New York, o com a americans, o com a senegalesos, com a homo sapiens, hem de pensar nosaltres. Algú haurà de pensar l'espècie.
De forma egoista.
Evidentment, però per supervivència. Però en forma egoista de l'espècie, no del Francesc Mauri o del José Luis Gallego.
No, de l'espècie. Dels 7.880 milions d'habitants.
Ningú! Aquest és el problema. Ens estem menjant el que es dona al planeta cada vegada més aviat.
No pugi més la tensió, que li has donat un cop al micro.
Un cop al micro i tot, imagina't. No, això ve molt a compte per això que acabem de passar aquesta bogeria del Black Friday i del Cyber Monday i de les compres de Nadal. Escolta'm, sisplau, una mica de sentit comú. No es tracta de no comprar, no. Aquí no estem dient...
Jo saps que vaig estar trist. O sigui, estava molt content aquella setmana que ens va arribar aquella pertorbació tan potent que va provocar la primera nevada al Pirineu, etc. Ja fa uns dies, etc. I aquella setmana era la del Black Friday. Potser la gent no se n'en recorda. Doncs jo ja fa anys que trec la comparativa Black Friday i Green Friday a la tele, que trec la comparativa d'aïlla casa teva pel preu d'una pantalla plana.
Exacte. Aquesta és una inversió
assenyada.
Amb sentit comú.
I no ho vaig poder treure aquella setmana, però ho vaig poder treure la setmana següent. Però aquella setmana em va agafar un mal rotllo, tot i que estava molt content per la borrasca.
Mirem de reduir la nostra petjada ecològica, la nostra empremta ecològica, no per nosaltres, no pels nostres nets. Mirem de fer-ho per l'espècie, com ens diu el del Carbonell.
Clar, això sona molt animal.
És que d'alguna
vegada... És que som animals.
En algun moment haurem de pensar en el conjunt dels individus que poblen aquest planeta i que nosaltres no som els únics, d'acord? I d'això es tracta, de que aquest 29 de juliol cada vegada s'acosti més al 31 de desembre.
Doncs vinga, que ja hi som.
Vinga.
El concurs.
Anem al concurs. Actualment, quin dia superem la capacitat del planeta per atendre la nostra demanda de recursos? N'hem parlat ara mateix a l'entrevista. Atenció al premi. Una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa. Això sí, s'ha de concretar els dies amb l'hotel i això és gentilesa d'aquesta cadena de Platja d'Aro, d'Aromar, hotels i restaurants. De la setmana passada, Meteoescapades i Meteotaula, ja tenim guanyadora, és de la ciutat de Barcelona, com es deia la ruta gastronòmica del 40è Festival de Jazz a Terrassa. Es deia Menjars.
Un lot gourmet de torrons i mels alemany és el premi Olga Castellví de Barcelona, com deia la guanyadora.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Escolta'm, què passa amb l'ozó altre cop?
Això és molt important, determinades. Tu n'has parlat moltes vegades, però deixa'm que ho recordi, perquè la gent s'espanta quan diu, escolta'm, però l'ozó no era bo, no es protegeix, la capa d'ozó no era bo per la Terra. Ah. Bé, evidentment, l'ozó juga un paper a les capes altes de les atmosferes, però l'ozó troposfèric, en diem, l'ozó que tenim a tocar, esdevé un contaminant que s'ha de regular. Cada any Ecologistes en Acció fa un informe, és molt simple, és estudiar les estacions de control i fer un recull, cosa que no sempre fa l'administració. I va determinar les dades de recollides, insisteixo, de l'1 de gener al 31 d'octubre del 2021, fa 4 dies, com aquell que diu, en les 51 estacions oficials de mesurament de l'ozó troposfèric repartides per Catalunya, amb aquestes dades i el que diu l'OMS, és a dir, és molt simple, és recollir les dades que donen les estacions i els llindars d'exposició als contaminants, que demana l'OMS. És molt, molt simple. Bé, amb aquestes dades, el 71% de la població i el 74% del territori catalans estan exposades a un any més, tot s'ha de dir, a nivells massa elevats d'aquest contaminant. I aquest contaminant té les noms i cognoms del protagonista, que és el trànsit de vehicles. És tan simple com això. Proves i demostracions, no cal fer experiments no cal anar al laboratori. Ja tenim un laboratori, que ha estat la crisi de la Covid. La crisi de la Covid va demostrar que la reducció del trànsit i del transport i la descarbonització, juntament de les activitats industrials, tot plegat, va reduir, l'any passat, l'any 2020, un 47% la contaminació per ozó. Això està clar, no? Llavors, si hem reduït la contaminació a uns nivells tan alts, no es tracta de fer una frenada com la que vam fer a la Covid. Ningú està demanant d'aturar el trànsit. Ningú està demanant que tothom es quedi a casa seva per respirar un aire millor. L'únic que diem és que de tant en tant mirem pel retrovisor. De tant en tant, com quan conduïm. Anem a mirar una miqueta pel retrovisor. Què ha passat? I què ens ha anat bé? I si podem treure alguna conclusió d'aquesta experiència? I la conclusió que traiem d'aquesta experiència és que la que reduïm avió, transport marítim i transport terrestre, i sobretot vehicles, la contaminació per ozó desapareix gairebé. T'he dit un 47% i m'he equivocat, és el 63% de les ciutats.
Ah, d'acord.
Llavors, ens hem oblidat.
Home,
saps què està passant el 2021? El 2021 està augmentant a uns nivells estratosfèrics, que és el que diuen a la gent d'Ecologistes en Acció. Escolti'm, l'Agència Europea del Medi Ambient atribueix cada any mort directa, no això de no agreujar les malalties, no, mort directa per exposició a aquest tipus de contaminant, evidentment amb persones que tenen persona d'edat avançada, nens, dones embarassades, entre 1.500 i 1.800 morts a l'estat espanyol. Entre 1.800 i 1.500 morts a l'estat espanyol.
Ui, si llegissis... a Terrassa tenim alguns carrers que són autopistes urbanes.
Ho conec perfectament.
Sí, coneixes?
Sí, sí.
12.000 cotxes de mitjana diària, dos carrerons cada un. 12.000 cada un, 24.000, imagina't. I quan llegeixes, perquè ha sortit un projecte de l'Ajuntament, però que no fan allò equilibris, que ja ho farem, el trànsit, no sé què. Bé, els comentaris a les xarxes són d'una fredor...
Espanten,
de dir, escolta, però que haurem d'anar a fer una volta de 2 minuts amb cotxe, que haurem d'anar a fer una volta de 4 minuts. Què farem amb el cotxe? Què
jo
farem?
Vaig escriure un article fa molts anys que es deia No sin mi cotxe, que donava aquesta sensació de que la qualitat de vida de la gent
es mesura
no és la qualitat de l'aire, no és l'accés a l'aigua potable, no és fins i tot l'accés a l'habitatge.
O al silenci. O a uns sorolls normals.
No. És el cotxe. No em toquis els nassos amb el cotxe. Uh-huh. I escolta'm, això de l'ozó troposfèric, això s'ha de demostrar. Bé, ja ho tenim demostrat. Uh-huh. Ja ho tenim. Uh-huh. Entre 1.500 i 1.800 persones cada any.
I escolta'm, i aquell estudi de l'IES Global Barcelona,
aquell que van comentar,
del desenvolupament cognitiu a les escoles amb contaminació i les que no. I aquell estudi de la Sant Joan de Déu, l'asma infantil, la xifra jo ara no la recordo, però és lapidària.
Bueno, la doctora Inés de Mir, de la Unitat d'Asma Infantil de la Vall d'Hebron, amb l'informe aquí, sense mirar la targeta sanitària de la persona que tenia davant, li deia, vostè viu al carrer Val més. Vostè viu al carrer, a la Gran Via. Vostè viu a la Ronda. Vostè viu a la Diagonal. Mm-hmm. I deia, i com ho sap? Com ho sé? No ho sé jo. Ho sap
la radiografia que li acabem de fer al seu fill. Sí, sí, perquè si jo no recordo malament, penso que era com un 60% de l'asma infantil a Barcelona.
Precursor al trànsit. No agreujant.
No, precursor.
És a dir, això és molt important destacar-ho. No es tracta de que nens amb asma empitjoren de la seva malaltia. No. Uh-huh. El que diu aquest informe
és que desenvolupen la malaltia.
Aquí. No hi ha cap altre animal conegut, no hi ha cap espècie que sigui capaç d'enverinar els seus cadells, Francesc.
Hòstia, perdona, que ara se m'ha fet un nus a la gola. Aquest comentari ha estat, però...
És terrible, sí. Bueno, matem-ho, en el millor dit.
Vinga, seguim.
El concurs.
Quantes morts anuals causa, la contaminació per ozó a nivell de l'Estat? El premi un aplicador de cera líquida en zero. Diverses opcions per triar el guanyador o la guanyadora. I de la setmana passada el Meteotemps, que ja té guanyador, és de la capital del Vallès Oriental, de Granollers. La pregunta deia, l'exposició 100 anys mirant el cel es va inaugurar el mes de març coincidint amb els 100 anys, amb el centenari, o aquesta tardor? El premi un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. O bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb molt. Una de les 3 opcions haurà de triar l'Eugeni Álvarez, que és de Granollers, com dèiem, i és el guanyador. La resposta correcta que ha donat l'Eugeni era aquesta tardor. Vinga, toca empresa. Anem a l'empresa José Luis Gallego.
I vaig explicar-te una història que segurament a molts els sorprendrà, tot i que no ens hauria ja de sorprendre aquestes alçades del partit, eh? Això dels productes reciclats, dels productes que estan elaborats a partir de residus, que no són, vam quedar fa molts anys que els residus no són escombraries, sinó que són recursos, però això dels productes fets amb material reciclat no només és que s'estan obrint un espai perquè la llei cada vegada exigeix més aquest tipus de participacions, sinó que és que, a més a més, s'estan posant de moda. Uh-huh. De manera que, tu ja ho veus, les marques de roba que incorporen aquest tipus de materials tenen un plus i s'ho fan veure a fora, és a dir, 100% reciclat a partir de bosses, i posen molts de claims, molts de lemes d'aquesta que t'estan dient, però el producte 100% reciclat en àmbits tan íntims com és a l'interior dels nostres habitatges, estic parlant del moble i del revestiment de la llar, encara no havia arribat. Acabo de conèixer una empresa molt jove, això que se'n diu ara un startup, que ha incorporat aquest concepte del producte 100% reciclat i està fent mobles i material de revestiment per dins dels habitatges a partir de plàstic. Plàstic provinent, en una part molt important, dels envasos. D'un-hi-do la textura que dona. És a dir, es demostra, veient aquests mobles i veient aquest tipus de revestiments, que el problema no era el material. Uh-huh. És a dir, el plàstic per si mateix és un material que té molt polivalent, que dona moltes solucions per moltes aplicacions.
Ja ho crec.
Que té aplicacions fins i tot al món de l'aeronàutica, al món de la salut. Hi ha moltíssima gent que s'està escoltant.
De la salut, imagina't.
Gràcies a que aquest material ha universalitzat els estris i les tècniques. I a partir d'aquí, doncs, aquesta hi ha una marca que es diu Revolución Limo, una marca molt jove, de gent molt jove, que el que fan és això, incorporar aquests materials que d'altra manera estarien destinats a la incineració. No estem parlant del PET, del polietilè, que es recicla per fer altres envasos.
Estic parlant
de tots aquests materials que en diuen multicapa, que no tenen cap tipus de valoració ara, avui per avui. Això és de mal dir, perquè la gent dirà, escolta, m'estàs dient que això quan ho llenço jo el contenidor groc no serveix per res? No, no, li estic dient que ho ha de llançar el contenidor groc i alguna cosa en farem amb això. Però que no té una solució directa, com en el cas dels polietilens, del poliuretat, del poliestirè, que són polímers purs. I que...
Sí, em penso que porten el número 7, oi? Aquest, el multicapa. Hi ha aquells números, sí, però ara no recordo.
Els números fan esment al polímer, no a la barreja de polímers. Un cas claríssim. La bossa de floret, de l'amanida.
Ah, sí.
Val. Aquella bossa ha de tenir moltes... ha de tenir... És una virgueria tècnica. Perquè ha de prohibir l'efecte de la llum, tot i ser transparent. Ha de ser absolutament estanca i ha de ser higiènica, perquè està en contacte amb aliment, en aquest cas amb l'enciam. De manera que per tenir aquestes textures no només li val amb un polímer. Han hagut de fer una virgueria, que és un envàs d'alta tecnologia, tot i que sembli una bossa. Tu l'acabes de dir, que no, cuidado amb aquella bossa, que ja hi ha molta I+D+I que diuen. Doncs el problema és que la solució de recollida selectiva no hi és. Clar. És semblant al tema del bric, d'acord?
Ui, el bric. No hauríem de parlar,
més d'un programa. Un dia en parlarem, del bric. Però, clar, i tot aquests materials, què en fem? Doncs mira, amb tots aquests materials fem un material molt noble, un material molt resistent, que és un plàstic d'alta resistència, que a més treballat per aquesta gent de Revolució Limo esdevé una cosa, una autèntica virgueria. M'agradaria que el vegis, està a internet. Són uns mobles que semblen de resina i que tenen una textura brillant, suaus, agradables al tacte i que fan patxoca quan entres, és a dir, sembla això el que són, mobles, per això estan a totes les revistes de disseny triomfant com boixos. Jo convido la gent a que segueixi aquest tipus de tendències d'incorporar un material que havia de... que estava destinat a ser residu i que gràcies a aquestes empreses com Revolución Limo s'estan convertint en recursos. I en aquest cas en un recurs que dona una solució òptima. Jo convido la gent que ho vegi i com a moble té una història. A més, quan la gent entra a casa teva dius, escolta'm, quina taula més guapa? Dius, cuidado, que t'explicaré, et faré incendi d'aquesta taula.
D'uns arbres una mica especials s'ha sortit.
Exacte, molt bé.
Doncs, escolta, hem d'anar parlant perquè, clar, els residus, tot el que ens està arribant de nou, jo crec que també crea mal de caps a la gent, als gestors dels residus, perquè jo que tinc una mica d'experiència, i segurament tu, depèn del que t'arriba a les mans, tens dubtes. Tens dubtes, dius,
Això nosaltres,
imagina't. I després n'hem de parlar perquè n'estic fins als nassos, o com diria el Martí Boada, em cauen els mitjons a terra. Tots aquests temes del que era un sol ús, ara ens diuen que és reutilitzable i ens l'estan fotent, perdó, però...
Per això aquest tipus de solucions són tan interessants.
Sí, senyor.
Són tan interessants. Vinga.
El concurs.
Amb quin tipus de material es fan els mobles de Revolució Limo? Revolución Limo, premi lot de 5 paquets de càpsules compostables, és a dir, que van a l'orgànic, que van al marró, quan s'han fet servir, de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic i responsable. Si aquesta opció us toca i no us va bé, podeu triar entre dues opcions més, 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. En definitiva, meteomauri@catradio.cat. Respostes que heu d'enviar en aquesta adreça.
I de la setmana passada, Meteoterra, l'agroforestria combina arbres amb altres plantes i animals per produir aliments. Premi una ampolla de cava Barrica Gran Reserva, que segur que ara per Nadal, o potser abans de Nadal, ja ens l'hem begut 100% macabeu. Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, la resposta era que sí. El Germán García de Sant Joan d'Espí se l'emporta.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà hem de parlar d'un cap de setmana mogut, ens anirem més enllà, però amb una incertesa important a partir de dilluns. Ara ho explicarem. De moment, dissabte, sol a gran part de Catalunya, vent moderat, un sol enterbolit, probablement per núvols prims, i aquest vent que es deixarà sentir. Tot i que puja la temperatura, sobretot mínima, la màxima per la sensació més aviat de fred del vent que no pas per temperatura, doncs això, la sensació serà més aviat d'una mica de fred. El Pirineu, aquí més núvols, tot i que amb grans clarianes, i el sector de la Vall d'Aran, intermitentment, pot anar nevant, però cotes més altes, per sobre dels 1.500-1.600 metres. Canvi radical diumenge. Intensificació del vent a tot Catalunya. Arribada de núvols. Estones amb clarianes i, sobretot, vent. Primer aponentat, després del nord i nord-oest, sobretot del nord-oest, especialment intens a la meitat sud de Catalunya, també alguns punts del Pirineu i Empordà. I atenció, la nevada al Pirineu entre diumenge al migdia i dilluns al matí pot ser abundant i abraçar tota la serralada, més dèbil com més a l'est, com més al sud, més intensa com més a prop de la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, on la nevada pot ser abundant i cauria la cota cap als 600 metres. Dilluns, dimarts i dimecres hi ha, com hagués dit una persona coneguda del govern espanyol fa molts anys, hi ha dues línies, no d'investigació, sinó de mapes del temps. Una donaria la possibilitat de ruixats de neu dilluns, dimarts, dimecres, sobretot dimecres, al Pirineu. Hi ha una altra línia que ens donaria un cel més aviat poc ennuvolat, alguns núvols sí, però amb sol, sense precipitacions al Pirineu, en tot cas dilluns a primera hora del matí i dimecres, a partir de la tarda. No està clar quina línia, per entendre'ns, guanyarà i, per tant, haurem d'esperar properes informacions per anar-ho concretant. Anem a les previsions a la carta. El Toni Mas ens demana per ER a la Catalunya Nord, diumenge. Doncs nevada, i nevada general, i fins i tot la tarda, vespre, nit, abundant, el matí més dèbil. Dilluns, el Macarra. Bé, amb aquest nom no sé on anirà el Macarra el dilluns, però diu que vol anar a la Mola. Doncs farà vent i farà fred, però probablement amb sol. I el temps pels dies de pont. Vinga, el pont de Suer i per esquiar a Vuitaull l'Eduard Brunet. A sort el Javier Pérez. A Puigcerdà, Núria Duba. A la Cerdanya, el Quim i el Ramon Codina. A Besalú, la Núria Moles. A Castellbell i el Vilar, el Josep S.G. A Altafulla, l'Ernest. Per tota aquesta gent, doncs, dilluns, dimarts i dimecres, els tres dies més tranquils, fred de nit i fred de dia, però amb relativa bonança, i probablement amb un vent força intens en el cas d'Altafulla i els destins pirinencs entre diumenge i dilluns. A destacar que en el cas de diumenge, els destins pirinencs, com el Pont de Suer, Vuitaull, Sort, Puigcerdà, Cerdanya, fins i tot, bé, Besalú no, però aquests que hem dit del Pirineu, neu. Neu tot diumenge. Dilluns, dimarts i dimecres, no. Dissabte, difícilment a cap indret dels citats hi hauria neu, però sí núvols. I sortim de Catalunya, Bolquer, a la Catalunya Nord per esquiar. L'Anna ho demana, doncs bé, igual que hem dit per Er. Diumenge, nevada abundant. Dissabte, si ha nevat, serà poquet. Dilluns, dimarts i dimecres, potser aguantaria i amb clarianes, si guanya l'opció, podríem dir, més favorable. El mateix per Porta, el Roger Milego, o per Andorra, l'Àlex Romero. I més lluny, el David TV, Valtorans, la Savoia, els Alps. Doncs temps mogut. Neu, temporal, vent... Si hi ha clarianes en algun moment, que hi poden ser, estones de sol, aprofita, no t'ho pensis, perquè pot canviar i la nevada als Alps pot ser realment potent. Has d'anar ben equipat en tots els sentits. Sori, el fred salat, doncs fred, farà fred. I diumenge a Sòria pot nevar. Diumenge pot nevar. La resta de dies és difícil, però sí diumenge. Potser dimecres de la setmana que ve. I el Brian López, San Vicente de la Barquera, en aquest punt del Cantàbric, doncs pinta pluja, pluja i pluja dissabte i diumenge, sobretot. Dilluns al matí també. Si guanya l'opció més tranquil·la de mapes del temps, potser dilluns a la tarda, dimarts i dimecres, el temps seria més tranquil, però vés preparat per fred i per pluja.
El concurs.
Anem al concurs. El fred viscut entre diumenge 28 i dilluns 29 va ser polar o siberià. Premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, per on va començar el temporal de mar de la pertorbació d'aquesta setmana del 22 de novembre? El premi, el mateix que acabem de dir, de Prior Day. La resposta correcta era per la costa de l'Ebre i el guanyador, Miquel Seco, de Malgrat de Mar.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la Montse Cuixart, de dijous a dilluns a Ros. A Ru tampoc, que em renyaran els aranesos. A Ru, s'escriu a Ro, però es pronuncia a Ru, ara sí. Montse Cuixart, de Ru. 29 de l'11, la foto, la comparativa entre l'Aran de tardor, sense neu, només als cims, i el mateix camí amb la Mastineta passejant per la neu. Comparativa sensacional. I parlarem dels torrons i mels alemany, ara que s'acosta el Nadal. No va de teca, només. Aquí hi ha una feinada al darrere de responsabilitat social, amb entitats, amb teixir sinergies amb entitats locals de l'entorn de la Noguera, del Pla de Lleida, etc., amb gent amb minusvalia, etc. La feina de torrons i mels alemany en aquest sentit, i pel que fa a la taula, evidentment, és encomiable. I a més ens visitarà un psiquiatre, l'Antonio Bulbena, per saber si el temps ens pot influenciar en la salut. Parlarem d'allò d'estar tocats per la tramuntana o fins i tot d'altres tendències. El vent de ponent, que altera els nervis, per exemple, de la ciutat i dels barcelonins. I coneixerem com haurà anat la neu i l'esquí pel pont de la Puríssima. Recordeu, som digital 100%, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. José María Campillo, les vies de so, Néstor Gómez, redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció. I una setmana més, al peu del canó meteorològic, doncs un servidor, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.